Senyor Gaspar Sagués, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Gaspar Sagués és el director tècnic de la Federació ADF a les Gavarres, i ho dèiem al principi, volem parlar amb ell sobre, d'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, i també parlar una mica sobre les conseqüències de l'últim temporal d'ara fa un mes. Abans, però, fem una radiografia de la qüestió amb en David Parranyó. David.
Una tasca de conscienciació i de prevenció és la que porten mesos treballant les ADF, les agrupacions de defensa forestal. Un treball que també implica parlar amb els propietaris forestals i els ajuntaments. Aquests mesos previs de la temporada d'estiu són clau per evitar incendis.
Senyor Sagués, bé, d'entrada, com estan els boscos de cara a la temporada que s'acosta?
Bueno, de moment, si no ens plou més, anem malament, perquè va haver-hi unes pluges ara fa poc, va créixer l'herba, va tirant, però ara si abans de l'estiu no tenim allò uns dies de pluja, malament.
Escolti, just aquest cap de setmana que hem tingut allò temps llarg, 4 dies, ens hem passejat una mica pels boscos de per aquí al voltant, i una de les coses que hem vist és especialment a la zona de Castell i diguem-ne cap al centre sud de la comarca, hi han encara les restes d'aquell temporal que vam tenir, de temporal del sud, que ens va venir ara fa un mes més o menys. Jo he comptat arbres caiguts per desenes, i la pregunta que em faig és, això donarà temps a que se'n retiri tot plegat?
A veure, sí que ja em consta que els ajuntaments hi estan treballant, vull dir, hi ha implicats diversos organismes que ho han d'anar fent. Sí que s'estava parlant en costes perquè assumissin el tema del que són els camins de ronda i així. Sé que també el Consell Comarcal hi estan treballant, vull dir que sí, que sí. Espero que sí. Mm-hmm. El tema, però no.
Sobre la titularitat o la resposta, o la responsabilitat, li pregunto també, entenent que la gran part de la massa forestal que hi ha al país és de propietat privada, hi ha alguna cosa que es pugui fer per no sé si incentivar o obligar, si fes falta, els propietaris a que es facin càrrec de la neteja d'aquests trossos de bosc?
A veure, el problema està que si és una propietat privada, és privada, vull dir, el propietari, si té uns arbres caiguts i no vol actuar-hi, i també té el dret a no fer-ho. Vull dir, l'ideal seria que ho fes, però bueno, és el tema de que si no té prevista una gestió no té per què fer-ho. L'altra cosa és si és un camí de ronda o així, ja és titularitat pública, vull dir, el que són camins clar públics, i si són privats, a veure, al final, si és seu el camí i no vol arreglar-ho, no té per què fer-ho. És que de vegades potser estem molt acostumats a que els camins han d'estar tots arreglats, i és l'ideal, però a veure, al final és allò, no? Si és públic o és privat.
No, per això li pregunto, no? Siguent propietat privada, en molts casos, fins a quin punt no... Quan es compromet la seguretat, i entenem que el fet que hi hagin molts arbres caiguts compromet la seguretat o augmenta el risc d'incendi, quan es compromet la seguretat, deia, no sé fins a quin punt les administracions no podrien fins i tot arribar a obligar el propietari a que netegés aquests boscos, no?
Clar, és que és aquest el problema, fins a quin punt. En el que és un camí públic, que és de pas i tot, sí, els que hi pot haver un dret de pas també, però després podríem entrar que això, no?, que la gent, de vegades hi ha camins que són privats, passa qui passa tothom, diguem-ho així, se'ls fa servir la gent pensant que són públics i tot. Ara, l'altra cosa és el tema de seguretat. Si és un tema de seguretat i algú s'ha fet mal, fins a quin punt la responsabilitat entraria la propietat, no? Uh-huh. Sí, el tema és això. Si és un camí que és de l'Ajuntament, o no s'han dit que és públic, és més responsabilitat de l'Ajuntament. Si és privat seria del propietari, però després hauríem d'entrada que si és privat, si està forçat a haver-lo d'adequar.
Tornant a aquest temporal de fa un mes, és que, disculpi que insisteixi tant en aquest temporal concret, sí, perquè és que insisteixo, em sembla que les conseqüències en el seu moment ja van ser molt contundents. Vostès van quantificar o van estudiar quines conseqüències precisament ha tingut aquest gran temporal de vent que ens va deixar un munt d'arbres per terra i quin és, més o menys, si el saben, el percentatge, diguem-ne, de tornada a la normalitat que hi ha en aquest moment?
No, la veritat no, perquè ja us ho dic, això és un tema més... Clar, si és per tema d'incendis, a veure, nosaltres el problema el tenim a la massa forestal, i la massa forestal encara, ho podríem dir, que encara pateix de la nevada del 2010. I està la gestió que encara és una cosa que afecta. Clar, aquest últim temporal, això és una cosa més... Potser és a la zona més turística, diguem, a la zona més d'afluència de persones, uh-huh, on nosaltres no entrem tant. És un tema més de pas i així. Al estar centrats en tema de foc, que això tampoc us puc dir que... No ens hem dedicat a mirar aquestes zones concretament. El primer dia sí que el ser una emergència, diguem, perquè havia compromès zones de pas, de cotxes i tot, sí que se'ns va demanar suport i vam col·laborar amb bombers i tot a recuperar-ho. A partir d'aquí s'hi han dedicat, ja us ho dic, més al tema municipal i les àrees de cada ajuntament dedicades a aquest tema.
Escolti, vostè em diu que encara arrosseguem conseqüències de la nevada del 2010?
Sí, encara hi ha, clar. A veure, potser aquesta va afectar, passa que potser es va veure... Aquesta es va veure perquè hi va haver-hi aquells petits remolins, aquells caps de filó, que van afectar la zona de Palamós, Llofriu, cap a la zona de Sant Feliu també hi va haver-hi, i clar, eren zones on la gent sol anar-hi, i van quedar vistos, no? Van quedar arbres caiguts i coses que la gent ha vist molt. Però, per exemple, si entrem a la zona més de lo que és forestal, on la gent no hi ha entrat tant, perquè ja és més cap a dins, encara hi ha restes de la nevada, que el problema és com es gestiona. I, a més, tampoc podem pretendre que tot el bosc sigui gestionat, perquè seria una tasca ingent, costa a costa.
Sí, el que passa que és això que dèiem, no? Vull dir, si vostè ha començat advertint que si no torna a ploure tenim mala peça al taler de cares a la temporada...
Sí, però no podem pretendre que, a veure, no podem pretendre que gestioni tot, perquè primera això té un cost i el propietari tampoc ho pot assumir, i l'administració tampoc ho podrà assumir, i potser ens hem d'acostumar de que, a veure, que el bosc hi haurà una part que és que la més, diguem, pública, que s'utilitza més, que estarà més gestionada, l'altra part es farà el que es podrà quan es pugui, i potser el que hem de començar a mentalitzar-nos és que hi haurà llocs que sí que ens interessa actuar per seguretat en cas d'incendi, o llocs que ens interessa que són claus perquè si hi ha un incendi tinguem oportunitats d'extingir, vale, que són punts estratègics, i l'altre, la gent també ha de procurar que en cas d'incendi les seves propietats estiguin segures, que aquí és on estem incidint molt, que al final la gent ha de prendre també la consciència de que ha de ser ell el que ha d'actuar. Si tu tens una casa a prop d'una zona forestal, potser hauries de fer els 25 metres tu, però fer-los ja, és que s'acosta l'estiu i la gent està mentalitzada a esperar que algú ho faci.
25 metres, entenc que és un perímetre de 25 metres al voltant de la casa, eh?
Exacte, sí. Al voltant de la zona de la casa, també els que són els accessos a la casa, si hi ha una pista que arriba a casa seva, doncs que també tinguin, no sé, 10 metres banda i banda del camí netejats, coses que haurien de ser de lògica, i que sembla que no ho són tant de lògica.
Sí, això li volia preguntar, noten vostès que els propietaris d'aquests terrenys tenen interès o s'impliquen amb aquesta prevenció, o no, o la gent en general passa del tema?
A veure, els de primera residència, o la gent que ha sigut de tota la vida de pagès, que gent que ja està acostumada a això, ho té clar. A veure, els masos abans tenien camps al voltant per un sentit lògic, vull dir, la gent sabia que som una terra de foc i que has de preveure que un dia pot passar. El problema el tenim en segones residències, zones de residències i urbanitzacions. L'administració està treballant per poder, diguem, ara canviar les normatives i tot per assumir-ho a nivell d'ajuntaments, passa que també necessita la norma legal, no? Perquè moltes vegades trobaven que no es podia actuar. I un cop tot això fet, que és el que s'està fent, i suposem que a raó dels incendis de l'Empordà això s'ha accelerat bastant, vull dir, podran, clar, després haurem de veure, potser aplicaran taxes en municipals per fer la prevenció i ho assumiran ells. L'altre problema és aquella persona que té una casa i que és que a mi m'agrada molt viure dintre el bosc i, bueno, perdoni, però és que encara que li agradi molt viure dintre el bosc, per seguretat vostè ha de tenir aquesta franja.
Clar.
Vull dir, aquesta lògica. Què passa? Que després, si no la té, doncs no es pot defendre la casa, ni bombers podrà anar-hi, ni ningú. Clar. I després, pa.
És a dir, vostè me diu que s'està treballant per canviar la normativa i que la normativa permeti que els ajuntaments accedeixin als terrenys per poder fer aquesta feina de manteniment, de neteja i de deforestació, eh?
Exacte, sí, em consta que s'ha fet una delimitació, primer de tot d'unes franges al voltant de les urbanitzacions, inclús dels municipis, bé, que marca quines són on s'haurà d'actuar. A partir d'aquí, amb la normativa nova que s'està desenvolupant, doncs els ajuntaments podrien assumir unes taxes, que fins ara el problema era com es feia això, i després diguem que l'Ajuntament és qui actuarà, i amb aquesta actuació després ja mirarem de garantir, bueno, ells miraran de garantir que hi hagin aquestes franges fetes. El problema ara és que no quedava clar qui ho havia de fer, com s'havia de fer. Hi havia urbanitzacions que eren recepcionades, hi havia urbanitzacions que no ho eren, que no eren municipals, diguem, que eren privades, per tant ho havien de fer els propietaris no s'entenien entre ells, i era complexa, i ara s'està tirant cap un model que ho assumeix l'administració, però després... Vull dir, haurà de repercutir, clar, el contribuent.
Escolti, vostè forma part de l'ADF, de la Federació ADF de les Gavarres. Parlem una mica dels ADFs. Entenc que vostès són una entitat, diguem-ne, d'utilitat pública, però formada per voluntaris, bàsicament.
A veure, les ADFs estan formades per propietaris forestals i ajuntaments. Vull dir, és un ens especial que neix a partir de la llei forestal del 88, que es va crear justament perquè serveixi per coordinar. Clar, per una banda tenim el propietari que té els boscos i per l'altra banda l'administració, que també està interessada en què es faci la prevenció, i tots dos. i és en aquell punt on hi havia la fricció, no? De que, clar, moltes actuacions s'han de fer en zona de propietaris. I es va crear aquestes entitats perquè gestionessin això, facilitessin la gestió, i a la vegada perquè en cas d'un incendi pues, participessin en, tant amb la vigilància com amb la intervenció, no? En donar suport a bombers.
Jo veig, els segueixo a vostès a Twitter i de tant en tant sí. Els segueixo, a més nosaltres també utilitzem les muntanyes, tot i que sigui per posar-hi uns repetidors, però per tant, diguem-ne, conec una mica les infraestructures que feu servir de control. La meva pregunta és, els recursos amb els quals vosaltres feu la vostra feina, vull dir, els teniu, vull dir, teniu suficients recursos per poder desenvolupar aquesta feina, i d'on surten aquests recursos i d'on haurien de sortir si en fessin falta més?
Sí, perdona, que abans m'ho havies preguntat, també m'havies dit el dels voluntaris. A veure, els recursos principalment venen de les quotes de l'administració. O sigui, a veure, hi ha algun propietari que col·labora portant coses, però principalment els ajuntaments posen una quota de diners perquè l'entitat pugui desenvolupar. Vull dir, perquè ells són socis, potser de les poques entitats que l'Ajuntament és soci. I amb aquests diners i altres subvencions que poden venir de la Generalitat, de la Diputació de Girona, doncs nosaltres podem desenvolupar la tasca. L'altra cosa és que tenim el cos de voluntaris, que gent que voluntàriament, usuaris del bosc, diguem, que s'estimen el territori, que venen a dedicar hores del seu temps lliure a nosaltres. I a l'hivern el que fan és ajudar a mantenir espais, espais que ens interessen més que les franges, que això és un tema més municipal. El tema de punts on bombers es pugui refugiar, diguem, en cas de que hi hagi un incendi, a mantenir les senyalitzacions, a mantenir els camins oberts, perquè moltes vegades es van tapant i ens interessa tenir els oberts. Després, quan ve l'època de l'estiu, doncs s'incorporen en vigilància. Vull dir, ajuden a fer vigilància durant el dia, tenim gent contractada amb subvencions i gent que ve voluntària que s'afegeix a aquesta gent perquè es pugui fer, i en cas de necessitat doncs s'incorporen a donar suport. Vull dir, d'un pagès que ve ajudar amb el tractor i la cuba, a una persona de ciutat que està amb les condicions i pot venir a ajudar, doncs, no sé, agafar eines manuals i ajudar a preparar per fer qualsevol actuació que digui bombers.
Està clar. Senyor Segués, on acaba la vostra responsabilitat o la vostra feina i on comença la del cos de bombers, estrictament?
A veure, qui té les competències d'extinció és bombers. Són ells. Nosaltres els anem a donar suport. Nosaltres ens dediquem o a la part de conscienciació, que també bombers la fa, igual que la pot fer també els del Departament d'Agricultura a través de gent rural i així. Vull dir, però com que som un cos que està una mica durant l'hivern, diguem que donaríem més suport a gent rural, a agricultura, a la banda de prevenció d'incendis, diguem, a fer treballs forestals, i quan arriba l'estiu, diguem que ens dediquem a donar més suports a bombers. Però qui té la responsabilitat i qui dirigeix un foc i qui és el que fa l'extinció és bombers. Nosaltres el que fem és, si arribem primers, comencem a fer el que bonament sabem, quan arriben ells assumeixen la coordinació, i a partir d'aquí el que ells ens diguin. Si ens diuen tractors cap aquí, si agafeu eines i aneu allà, doncs cap allà.
Sou una mica la frontissa, no? La xarnera entre el cos de bombers, diguem-ne, i la societat a l'hora de treballar un incendi.
És la implicació amb ells.
Senyor Segués, una última qüestió relacionada amb tot això. Vostè m'ha dit abans, si no plou, tenim mal assumpte. Sí. Han consultat o tenen algun tipus de mapa o de predicció meteorològica que apunti si plourà, si no plourà? Vull dir, podrem estar tranquils?
A veure, si me pregunta, normalment quan me pregunta quina predicció hi ha, jo sempre dic que ho sabrem a l'octubre, perquè sempre és molt curiós, hi ha dos grans models de predicció a mitjà termini, l'americà i l'europeu, i normalment es contradeixen una a l'altra, és d'aquelles coses que...
Vaja, i vostès, n'hi ha algun d'aquests dos que facin servir, que els hi funcioni millor que l'altre?
Sincerament, a veure, no me'n refio molt, el que intentem és preparar-nos amb el pitjor, perquè ara us podria dir una cosa, i la veritat, no, ara no els he consultat, ni és que ja m'he acostumat a no consultar-los, sinó anar al dia a dia, tenir la feina tota la que puguem fer, i el que veiem és això. Si ara el mes de finals maig, juny, ens fa una ploguda d'una setmana d'aquelles que empapi, que el terreny agafi aigua, ens podem trobar en una situació a finals de juny que sigui complicada. I és això, és el problema, tindrem molta disponibilitat d'herba, de tot ja a punt sec, i això ens ho complica. I només podem comptar amb la gent, amb que tingui seny i que ningú faci res estrany.
Senyor Gaspar Segués, director tècnic de la Federació ADF a les Gavarres, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, confio que per necessitat no haguem de tornar a parlar com a mínim fins a l'octubre, que pugui ser per fer balanç d'una temporada.
Esperem que sigui així.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia i sort.
Merci a vosaltres.
Bon Passen dia. 9 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.